Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una nena de 13 anys al pis on vivia amb la seva família a Mataró, al Maresme. La policia catalana va trobar diumenge a la nit el cos de la víctima a l'interior del domicili amb un tall al coll. L'autòpsia que s'ha realitzat al cos hauria confirmat que la menor va morir assassinada amb una arma blanca. El cos de la nena va ser trobat en un quart pis on la víctima vivia, en aquest habitatge, amb la seva mare i el seu germà, també menor d'edat, i que es troba a hores d'ara en paradó desconegut. Els agents buscaven ahir el noi, però en cap cas se li han atribuït els fets. La comissió judicial de Guàrdia de Mataró es va personar diumenge a la nit fins al domicili, on hi havia el cos de la víctima per procedir a l'aixecament de cadàver. La instrucció 3 de Mataró va fer-se encàrrec de la investigació i va decretar-la secreta. Més qüestions. La Universitat Rovira i Virgili i el Vinsaum signen un conveni de col·laboració per publicar una recerca sobre enologia i ciències socials. S'ha presentat al Vinsaum, al Museu de Cultures del Vi de Catalunya, la col·lecció Cultures del Vi, que vol ajudar a visibilitzar els estudis al voltant de la viticultura i l'enologia des dels ambients de les ciències socials. Ens ho amplien des de Ràdio Vilafranca. Sergi Anson, bon dia.
Bon dia. El conveni signat entre les dues entitats és important, com explicava el responsable de publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, Jaume Llambric, ja que des de la universitat s'ofereixen estudis d'enologia, però es constatava que potser hi ha manca d'estudis sobre els àmbits de les ciències socials i humanes que envolten l'enologia i el món del vi. Per aquest motiu s'ha volgut promoure aquesta col·lecció que vol ajudar a donar visibilitat als treballs ja existents i animar els investigadors a fer recerca.
Tot aquest àmbit sempre ha sigut un àmbit poc estudiat. Aleshores, a partir de l'interès del museu de donar rellevància a aquests estudis de casa nostra, per la part de la universitat no podíem quedar-nos al marge i amb tota la il·lusió del món ens hem sumat esforços.
Amb el títol Viticultura, desigualtat i conflicte agrari, la lluita per la terra a la Catalunya vinícola 1900-1936, el llibre de l'historiador vilafranquí Raimon Soler se centra en estudiar per què es va mobilitzar aquells anys i per què en algunes comarques vinícoles el conflicte va ser molt més intens que en d'altres. Aquest és el primer llibre de la col·lecció i la voluntat des de la URB és publicar com a mínim un llibre cada any. En aquest moment, a banda del volum presentat, en tenen dos més en preparació.
Gràcies, Sergi Anson, des de Ràdio Vilafranca. Més temes. Durant aquesta setmana, l'Institut Oftalmològic Tres Torres fa una campanya gratuïta de prevenció del glaucoma i degeneració macular a través d'una unitat mòbil instal·lada a la plaça de l'Església d'Arenys de Munt. Una informació que ens amplien des de Ràdio Arenys de Munt. Pau Casals, bon dia.
Bon dia. Concretament es fan revisions oculars gratuïtes a totes les persones que ho desitgin. L'horari és de les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 3 a les 5 de la tarda. Ho explica Cristina Palla, opticometrista de l'Institut Tres Torres.
Estem fent una campanya sobre el glaucoma i la degeneració macular, que són dues patologies que en principi un les pot tenir i no se'n pot adonar. Llavors la campanya va dirigida a persones a partir de 40 anys, que és quan aquestes malalties poden tenir més prevalència, i llavors us esperem aquí. Avui estem al Monument de la Puntaire, però a partir de demà estarem aquí a la plaça de davant de l'església. Llavors els horaris seran de 10 fins a 2 i de 3 fins a 5 de la tarda.
També es faran revisions generals de la part externa de l'ull, però en cap cas es faran diagnòstics mèdics. Des de la regidoria de Sanitat s'anima tothom a acostar-s'hi per fer-se la revisió.
Gràcies, Pau Casals, des de Ràdio Arenys de Munt. I a aquesta hora, pel que fa al trànsit, situació normalitzada ja a l'AP7 a Constantí, en direcció sud, on hi havia hagut un accident que provocava diversos quilòmetres d'aturades. De moment això és tot per ara, ens actualitzem properament. Gràcies per la seva atenció.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, els dilluns a les 9 del vespre i els dimarts a les 10 de la nit.
Els dijous a 8:45 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda, de cine a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi els dissabtes a les 4 de la tarda.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Són les 11:07. Avui és dia 18 d'aquest mes de juny i això és el més calent a l'Aigüera. Un magazín que els acompanya des d'ara fins al punt de la una, dues hores d'entreteniment, que desitgem, volem i esperem que ho passin bé amb la nostra companyia, amb les seccions que els hi tenim preparades, que els entretinguin i que, això, que gaudeixin de la nostra companyia, que és el que ens importa, una Aigüera que ja estem arribant, com els explicava ahir, a les últimes setmanes, tot el que queda d'aquesta i també tot el que queda allà, i ja haurem acabat el que és aquesta temporada que sempre en diguem d'hivern, però hauríem de dir hivern, primavera, no, hivern, perdó, tardor, hivern, primavera i estiu. És que agafem totes les estacions en el que és l'hivern, perquè l'estiu començarà el dia 21, però nosaltres el dia 25 encara tindrem aquesta última, els últims dies del mes calent a l'Aigüera. Però bé, anem a explicar-los el que tenim preparat per al dia d'avui. Però abans d'anar-los a explicar el que tenim preparat per al dia d'avui, sempre ens agrada començar amb temperatures, saber amb què comencem el dia i anem a les nostres estacions meteorològiques de referència. I la primera és el Club Nàutic a l'Escala, que la tenim en aquest moment actualitzant-se per saber l'última de l'última, i la temperatura és de 19 graus en 9, quasi fregant aquests 20 graus. Jo poder deia que potser ara no passaríem dels 20, però avui va justet el que és el Club Nàutic a l'Escala, i amb una humitat, això sí, alta, el 82%. I el que fa l'altra estació meteorològica, que és la Closa del Llop, amb una temperatura de 21 graus en 4, una humitat del 73%. Molt bé, doncs, amb aquestes temperatures comencem el que és aquest magazín, el més calent a l'Aigüera corresponent avui dimarts, un dimarts que en principi doncs veiem que llueix el sol, quasi repetint sí que el que serà la temperatura d'ahir. De fet, ja ho explicàvem a l'apartat del temps i també ho explicarem d'aquí una estona també, com acabem de fer el resum a l'apartat del temps que ens porta en Sergi Corral. Però bé, Després del temps, el resum de premsa amb els principals diaris catalans, Diari de Girona, El Punt, L'Ara, El Periòdico i La Vanguardia. Encara tindrem cues de les eleccions municipals? Podria ser que sí. Com no, felicitarem tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari. Sabrem què passava ara fa un any, què en passava ara fa cinc, és a dir, quines notícies donaven a l'informatiu, i per acabar el refrany, la dita o la frase del dia. També el sabies què. Sabies què? Que ahir també estava programat, però em vaig oblidar del sabies què, i el mateix que tocava ahir és el que explicarem avui, aquesta mena de curiositats. La Montse Hidalgo ens farà 5 cèntims, aquest espai de divulgació econòmica. Avui amb una entrevista amb Anna Mercader, exdirectora de l'Observatori Dona, Economia, Empresa de la Cambra de Comerç de Barcelona. I per altra banda, la Sandra Balaguer, amb el seu Gent amb Valors, avui ens parla de música. La Fundació Jesús Serra, conjuntament amb l'Associació de Concurs Internacional de Música Maria Canals, porten a terme des de l'any 2015 el programa Em Toca. I què és el programa Em Toca? Després els explicarem, i també ens donarà més detall la Ignacio Gallardo Bravo, que és director de la Fundació Jesús Serra. Un projecte molt i molt interessant. I tot això irà maridat de música. Música que esperem que sigui del seu grat, que esperem que els agradi, per passar doncs, aquestes dues hores de magazín, dues hores de El Més Calent a l'Aigüera. Com que el tenim sempre El Més Calent a l'Aigüera, el que fem és anar traient coses de l'Aigüera, anar traient seccions, anar traient cançons, per deixar aquesta Aigüera ben neta per com vingui els programes informatius. Molt bé. 11 i 12 minuts en aquest moment, i ara sí que ens anem a donar-li temps al temps. Amb un titular que diu arriba la calor d'estiu, sobretot avui dimarts, amb una situació de garbí molt clara, amb un cel serè tot el dia, alguna senyal de garbí al llarg de la tarda i també algunes franges de núvols alts que els hem vist al matí. Ambient càlid de ple estiu. El vent. Hem començat el dia amb un garbí molt fluix de matinada, amb estones de calma al matí. Ara, a mig matí, s'imposarà el garbí moderat de força 3-5, que s'allargarà fins al final del dia. I la mar, arrissada tot el dia, marejol mar endins a la tarda. Aquesta és la temperatura d'avui dimarts. Passem ja al que passarà demà dimecres, amb un cel bàsicament serè tot el dia, només a destacar alguns núvols prims al principi i final del dia, també alguna senyal de garbí a la tarda. També a la tarda i fins a la nit es pot presentar alguna boirada al litoral, jornada en què es mantindrà càlida però sense el pic anterior. Vol dir que no tindrem la calor que en principi es preveu per al dia d'avui. Perquè, clar, bé, després irem les màximes i mínimes. El vent, garbí molt fluix de matinada, és el que han començat el dia, que ha anat calmant al matí amb una miqueta de refrontall. M'agrada aquesta paraula, refrontall. A migdia bufarà marinada de xaloc de força 2-3, que girarà a mitjorn força 3-4 a la tarda. Al vespre i nit tornarà a tombar cap a xaloc molt fluix. La mar arrissarà tot el dia amb marejol mar endins a la tarda. Temperatura de l'aire del mar, 17 graus en 3. I com els deia, les temperatures, perquè avui es preveu la màxima entre 32 i 34, que això ja fa respecte, com comences a posar-hi números, el número 3, a les temperatures, i la mínima entre 18 i 20. I per demà, els pics, com ens deia en Sergi, ja no seran tan alts, perquè la màxima arribarà a 30 graus, entre 28 i 30, tot i que la mínima serà més alta que passa avui, entre 20 i 22 graus. Bé, això és el que dona de si el temps, i després del temps anem al quiosc. Allà tenim exposades totes les portades dels diaris que en donem informació, com és el de Girona, El Punt, L'Ara, El Periòdico i La Vanguardia. Tot això al resum de premsa. Sintonia. Anem-hi. com anem en el quiosc, el primer que anem a mirar de tots els diaris que tenim exposats és els locals, els diaris de proximitat, com són els diaris de Girona i el diari El Punt, edició de Girona. I el diari de Girona, el principal titular, diu que el nou pacte de Santa Coloma de Farners es va tancar 15 minuts abans del ple. La nova alcaldessa, Susana Rier, de Junts per Catalunya, afirma que els independents es van sentir intimidats per la trucada de Torra i que per això van trencar el primer acord. És el titular i la fotografia de portada a la Junta Electoral rebutja l'acreditació de Puigdemont per Poders. És la fotografia i tenim en el lloc on es van anar fent l'acreditació dels que seran parlamentaris europeus i en primer pla l'advocat que havia de presentar els Poders perquè pogués obtenir les credencials tant Carles Puigdemont com Toni Comín. Sembla que això no ha estat possible i a partir veurem el que passa. Serà doncs, un d'aquests serials, un d'aquests colabrons que irem veient com es va portant a terme dia rere dia. De moment, la fotografia de portada avui del diari de Girona per l'advocat que va presentar els Poders. El diari El Punt, el titular diu ni falten tres. La Junta Electoral Central dona llum verda als eurodiputats sense Junqueras i no permet l'advocat de Comín i Puigdemont recollir les actes. Desenes de diputats europeus exigeixen a l'estat espanyol que es respecti el resultat de les eleccions i els habiliti. La fotografia de portada per al nou president de la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. Els empresaris que no accepten la derrota són casos puntuals. Fotografia de portada de Joan Canadell en el despatx de la Cambra de Barcelona i una entrevista de les seves primeres impressions en aquest nou càrrec, que és el que recull el diari El Punt. Bé, deixem ja diaris de Girona, anem a diaris de Barcelona, començant per El Periódico. Els tres regidors de Ciutadans tindran grup propi, és el que diu El Periódico. Rivera, s'atrinxera i talla amb Valls a Barcelona. Trenca amb el regidor per votar Colau i reafirma les sumes de la triple dreta. Ciutadans ignora les crítiques internes i dels liberals europeus per al vincle amb Vox. I bé, la fotografia de portada, veiem l'Ajuntament de Barcelona que s'hi ha tornat a posar el llaç en groc i en primer pla una noia que s'està fent un selfie amb el llaç de fons, el llaç de Colau, és el que diu a peu de fotografia. Bé, ruptura de Rivera amb Valls, afegeix pressió Ciutadans, també comparteixen titular el que és l'avantguàrdia amb el periòdico. El vot a favor de Colau desencadena un divorci anunciat. Creixen veus externes i internes que demanen investir Sánchez. I la fotografia de portada, doncs, ens parla de la celebració a Windsor. Felip VI va rebre ahir, en mans de la reina Elisabet II, al castell de Windsor, els atributs de l'ordre de la Garrotera. A la imatge, el rei acompanyat per Guillem d'Holanda i els prínceps Guillem i Carles, doncs, amb aquesta vestimenta doncs, que passa doncs, com entres a una ordre, que has de portar una certa uniformitat, aquí veiem doncs, amb una capa, amb un barret, amb una pluma, que deu ser doncs, que és, m'imaginut, l'uniforme que fan servir els de l'ordre de la Garrotera. Dic bé, Garrotera, Déu-n'hi-do. Molt bé, així us ho deixa. Així ho deixa en fotografia el diari La Vanguardia i anem amb el diari Ara. La fotografia també per al president de la cambra. La cambra estrena president, l'independentista Joan Canadell, pren possessió del càrrec a la cambra de comerç, tot i que Carles Tusquets volia aturar el ple perquè està impugnat. Això en quant a fotografia. I en quant a titular, també compartint amb diari El Periódico i el diari La Vanguardia. Ciutadans trenca amb Valls pel seu suport a Colau. Arrimadas anuncia ruptura perquè creu que el que fan els comuns és semblant al que feia Maragall. L'exprimer ministre francès es reafirma en el seu vot i tindrà grup propi a l'Ajuntament. Doncs bé, aquesta vegada sí que hi ha hagut unanimitat en titulars en quant als tres diaris de Barcelona, el periòdico La Vanguardia i l'Ara. Una vegada, doncs, hem conegut el que és el resum de premsa, tant fotografies com principals titulars, és aquell moment que tot això ho maridem. Ho maridem musicalment i, com ho fem el dimarts, sempre ens anem a buscar aquella música d'aquella dècada prodigiosa en quant a música, els anys 80. Aquesta vegada en Paul Young i amb una cançó que, traduïda, ens diu cada cop que marxes, en anglès veria així, every time you go away. Més o menys, eh? Més o menys. L'escoltem? Vinga.
We can solve any problem.
marxes la cançó que ens interpretava, vinga, una altra vegada, ens interpretava, ara sí, per començar el dia musicalment parlant i sempre, com cada dimarts, amb una cançó de la dècada dels anys 80. Continuem. Aquí el més calent a l'Aigüera i és aquell moment, sants, aniversaris, notícies, refranys i prou, i prou. Vinga, a veure, anem-hi. Avui, dia, soc perillós, allò de no saber quin dia toca, i això que l'he dit diverses vegades, dia 18, sí senyor. Avui Sant Marc i Sant Marcelià, Santa Marina i Santa Isabel. Felicitats, tant amb ells com amb ells. No sóc capaç de dir si els Marcs ho celebren avui i si les Isabels també ho celebren avui, perquè ja sempre els he explicat que una vegada me va passar que vaig celebrar un sant que no tocava, tot i que estava anunciat, i vaig felicitar persones que es deien d'aquella manera i després ja ho saben, trucades corresponents, dient no, jo us que... Tot i que hi ha aquest sant, ho celebrem un altre dia. Per això jo ja no... Si no són aquells sants tan concrets com, per exemple, ara serà el dia 24, Sant Joan, i bé, sí que hi ha altres Joans en el calendari, en trobem. Però bé, la gran majoria, el 99%, dels Joans ho celebrem el dia 24. Com deia, felicitats a tots els dels sants i felicitats a tots els dels aniversaris, tant amb ells com amb elles. Si avui feia anys esteu escoltant, moltes i moltes felicitats. Que passeu un molt bon dia. De moment, el temps el tenim ben assegurat, que dic que fa bo, i esperem doncs, que també el dia sigui que us vagi d'allò més bé. En castellà diríem, sea de lo más placentero. Qui fa anys avui? Avui fa anys la Merche de Cuéntame, la Ana Duato, que en fa 51, la Rafaela Carrà, que en fa 76, i en Paul McCartney, que en fa 77. El sabien que? Sabien que el pop que està emparentat amb el cargol no té una closca protectora com aquell, però és igualment flexible, el que li permet ficar-se en llocs estrets per protegir-se dels seus depredadors. Bé, hi ha persones que ja ho sabem, com funciona el sistema del pop i que n'han anat a agafar. N'han anat a agafar aquí a l'escala. Els que ja tenim una edat i potser més joves també sabem de quina manera es pot agafar, un pop. Un pop de mar, perquè hi ha els pops de terra, que també... Déu-n'hi-do, com n'agafes un, anem a notícies. Què passava ara fa un any? La notícia era que Enna Estrems és alcaldable per Esquerra Republicana a les properes eleccions municipals del 2019. Ha estat escollida per majoria en una assemblea on l'altre candidat actual, portaveu Xavier Ballesta, va denunciar males maneres a l'hora de buscar adhesions i sumar vots. I aquí començava el trencament d'Esquerra Republicana ara fa un any Xavier Ballesta, juntament amb Carles Carlà i d'altres que formaven part del grup d'Esquerra Republicana, varen abandonar i finalment se'n van anar a fundar aquest nou partit polític, gent de l'escala que guanya, ha tret un regidor a l'Ajuntament. I hi havia la polèmica. Se'n va anar parlant durant diversos dies del que va passar amb Esquerra Republicana. Tot això passava tal dia com avui, ara fa un any. I en fa 5, una notícia que també la podem anar repetint any rere any. Ha engegat la temporada d'estiu d'aparcament en zona blava. Es mantenen tarifes respecte a l'any passat i es afegeix a la plaça de Ca les Monges en zona bonificada. Això passava ara fa 5 anys. Ara em fa, ara que som el cinquè, les tarifes continuen. El que sí crec que penso que això ja es va dir l'informatiu, que penso que no hi haurà aquesta vegada aquell moment que hi havia, aquelles hores que hi havia de lliure pagament, és a dir, entre la 1 i les 3 o entre la 1 i les 4, que no es pagava. Crec que aquesta vegada això s'ha tret i es pagarà sempre. Ja, de fet, hi ha moltes poblacions que ho fan, no tenen aquelles zones, aquells horaris així que són lliures, així aprofitant la gent que va a casa a dinar, que surt del treball i va a casa a dinar, poder tenir un lloc per poder aparcar. Això, doncs, hi havia aquesta petita concessió, que crec que aquest any ja no hi serà. Vol dir que l'horari de zona blava serà, no sé si a partir de les 8, de les 9 del matí, fins a partir de les, crec que és de les 7, o 8 de la tarda, i cada dia de cada dia. Bé, des del 15 de juny al 15 de setembre. Algunes de les zones, altres, saben que és zona blava tot l'any. I per acabar, el refrany o dita, frase popular, que ens diu Sant Joan i Sant Pere, adeu primavera. Adeu primavera i quasi, quasi bon hola a l'estiu. No bon dia, no, sinó hola a l'estiu. Bé, això és el que donava de si. A l'apartat de sants, aniversaris, notícies i refranys. I ara és aquell moment que anem a l'apartat que ens proposa la Montse Hidalgo. Avui els 5 cèntims. I com parlem de cèntims, això vol dir que parlem d'economia. I avui la protagonista és Anna Mercader, exdirectora de l'Observatori Dona, Economia, Empresa, Cambra de Comerç de Barcelona. Per què? Doncs millor que escoltem el que ens explica la Montse Hidalgo amb aquesta entrevista a Anna Mercader, Dones i Empresa.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
Només el 12% d'empreses catalanes compleix la llei d'igualtat i el percentatge de dones directives està retrocedint o, com a molt, s'ha estabilitzat. Així es constata l'informe de l'Observatori Dona Economia Empresa, que ha fet balanç d'una dècada d'anàlisi. Avui volem fer 5 cèntims sobre la presència de dones al món empresarial i per això hem vingut fins la Cambra de Comerç de Barcelona. Anna Mercader, exdirectora de l'Observatori Dona Economia i Empresa, moltes gràcies per rebre'ns.
Gràcies a vosaltres de venir aquí.
Fa 10 anys els objectius eren massa ambiciosos, massa agosarats, poc realistes. Què es pretenia llavors?
Bé, fa 10 anys realment érem molt pioneres. Nosaltres vam marcar que la visió que teníem era d'una societat, de canviar la societat, i d'una societat amb igualtat de condicions, d'oportunitats, on les dones no tinguessin quasi que demanar favor per estar assegudes en una taula de tertúlia o per estar assegudes en un consell d'administració o per tenir els llocs que els hi pertoquen després d'una carrera professional important. Però teníem la visió de canviar-ho i per tant vam marcar que l'Observatori Dona Empresa Economia la seva missió sigués, per un cantó, demostrar la situació precària en què es troben les dones professionals, directives, empresàries i executives en aquesta societat, les discriminacions que tenien, i la pèrdua del talent femení, que significa que no estiguin en els llocs de direcció. Per fer això, per aquest objectiu, vam veure que teníem que fer uns estudis, investigacions sistemàtiques, però ens vam trobar que no teníem indicadors. Vam tenir que crear indicadors amb clau de gènere i quantificant econòmicament totes les coses que hi havia, no? El primer estudi va ser la pèrdua del talent femení, que és en el 2008, que vam quantificar que la societat catalana perdia més de 1.000 milions d'euros a l'any per la quantitat que una tercera part de dones professionals abandonaven perquè no podien compaginar treball i família, i també perquè era molt difícil promocionar-se en els llocs de poder a dins de les empreses privades i les tenien subocupades. Tot això era una pèrdua de talent importantíssim per a la societat. A partir d'aquí, el nostre objectiu era anar analitzant les fuites de capital humà de les dones, en aquest cas del talent femení, causes i conseqüències. De tal manera que hem fet més de 12 estudis en aquests 10 anys fins a arribar a crear l'índex d'igualtat de gènere, i, o bé, que també es pot dir, de feminització de la pobresa, que el vam fer fa 2 anys i que ara ja està actualitzat, que és el primer índex de Catalunya i, per suposat, de l'estat espanyol, que a partir de 24 indicadors explica, marca, analitza on està situada les dones, com està de discriminada en tots els sectors, el sector de l'empoderament, el sector polític, el sector social, el mercat laboral, a la formació, etc, etc, etc. Només a la formació, les dones catalanes estan més formades que els homes. Un 60% de dones tenen, de les universitàries són un 60% de dones, els millors currículums les tenen elles, les persones que fan 2 carreres, la majoria són dones, etc, etc, etc. Però a l'hora d'entrar al mercat de treball, les tenen, o sigui, d'entrada ja entren amb uns contractes més precaris i amb uns sous amb un 30% menys que ells. Llavors, clar, això costa molt de remuntar, perquè cada any l'augment és ínfim. Després, elles agafen reduccions de jornada quan tenen fills o quan tenen gent que cuidar o quan tenen els avis o quan tenen els sogres. Aquesta reducció de jornada les penalitza perquè ja les té amb una creu que no les promocionen a dins de l'empresa i, a més, cotitzen menys de la Seguretat Social i es queden amb uns sous menys. Per tant, que ja són candidates a ser pobres. Fins al punt de que en aquests moments les pensionistes, les dones pensionistes, cobren un 33% menys que els homes. Però aquí no ha acabat tot. Vam fer un estudi sobre quan el treball que fan les dones, treball domèstic, treball de cura de les persones dependents, i aquest treball, si el comptéssim en el PIB, pujaria el PIB més d'un 24% de dones, d'un 24% del PIB. Què vol dir això? Que les dones treballem, perquè tenim uns índexs molt alts, dels més alts d'Europa, de treball actiu, d'estar en el mercat laboral presents, treballem a casa, som majoritàriament les que carguem amb aquesta responsabilitat, la qual cosa ens fa estar menys temps visibles en el mercat laboral i en el social i de participació social, amb la qual cosa resulta que estem en molta minoria de condicions que els homes. Estem sense igualtat d'oportunitats i estem cada vegada més enrere. Aquesta situació fa que les dones no tinguin autoestima, que les dones vegin que elles sempre són les subalternes. Llavors, amb l'últim estudi que vam fer, precisament de l'índex posat al dia, resulta que ells tenen menys titulacions, però són els que manen i estan en els llocs de poder. El 70% d'empreses catalanes no tenen cap home dalt, ai, cap dona dalt. Ells són els que manen. Però sota d'ells, majoritàriament són les dones les que treballen i les que porten les empreses i les administracions públiques, les que fan funcionar el país, a part de tenir fills i a part de fer funcionar les empreses, les famílies. Per tant, dius, bueno, què passa? Som les dones les que fem funcionar la societat. I com és que no hi som decidint les coses?
Què ha passat perquè en aquests 10 anys, en comptes de millorar la posició de les dones, la situació sigui més o menys semblant? Vostès parlen d'estabilització. Han determinat quin és el problema? Per què no s'avança? Per què no es millora aquesta situació cap a la igualtat?
Bé, a veure, nosaltres vivíem amb un miratge, amb un mirall, i jo que anava moltes vegades a les universitats, les noies, les joves, i els nois joves també, em deien que una miqueta explicava batallites de la meva època i que hi havia igualtat i que tot estava perfecte i que tenien igualtat. I jo sempre els deia, quan sortiu de la universitat, que és com una urna de vidre, veureu en el mercat laboral què és. I quan estigueu casades i tingueu fills, veureu quina igualtat tenim. No hi ha igualtat, perquè tenim igualtat davant de la llei, però l'altre pas era igualtat real, i perquè les dones tinguin una igualtat real ha d'haver-hi un canvi d'estructures i ha d'estar l'agenda política, i s'ho han de creure tothom, les empreses privades, les administracions, els partits polítics, però sobretot les dones. I si les dones no prenen consciència de que estan malament, és impossible que donin un pas endavant. Per tant, que la primera passa era que elles vegin que prenguessin consciència de que estaven malament, de que hi havia bretxa salarial, de que estaven discriminades, de que hi havia assetjament sexual en totes les empreses, etc, etc, etc.
Però ara tenim una llei d'igualtat, que per cert, segons sí, vostès diuen, doncs tampoc és que ni s'implementa ni es compleix.
Era el segon tema que volia plantejar. Nosaltres precisament vam ser des de l'Observatori, que ens van cridar al Parlament català, i allà vam moure una miqueta les consciències i vam dir com és que teniu una llei en el calaix, això em sembla que era el 2012, i no la poseu en marxa. I llavors, clar, vam moure una miqueta les consciències i en un any i mig vam fer una llei aprovada per tots els partits polítics. Bueno, aquesta llei no es compleix enlloc. Ni els partits polítics la compleixen, ni les universitats. Per exemple, les universitats només hi ha, en la universitat que hi ha més, només hi ha un 24% de catedràtiques. O sigui, la societat està creada pels homes amb la seva visió del món i amb clau masculina. Tot. O sigui, per arribar a dalt has de ser visible les 24 hores del dia, has de fer xarxes tot el dia per entrar en el món dels negocis, i per arribar a catedràtica has d'estar present fent no sé quants aplicacions, publicar no sé quantes coses, amb edats potser que tens criatures i els teus companys no estan per la corresponsabilitat. O sigui, és tot un conjunt de coses que s'han de canviar. I aleshores, aquí on hi posem molt sèries les dones i tirem endavant, o ells no ho faran, perquè ells estan acomodats amb el tema. Aleshores, clar, alguns ens segueixen i diuen que tenim raó, però la majoria, ni tan sols els partits polítics d'esquerra, ho tenen clar.
Li anava a preguntar si amb la implementació més extensa de la llei d'igualtat avançaríem.
Com s'avançaria? Jo crec que s'hauria de fer un pacte d'estat importantíssim, un contracte, un nou contracte. Tenim un contracte social des de fa 200 anys que el van fer en el seu moment els empresaris i els sindicats. Des de llavors no hem tocat res. Per exemple, ni els horaris, ni la llei d'igualtat de salari, no hem tocat res. Llavors hauríem de fer un pacte perquè fa 200 anys les dones estaven a casa parint cada any. És veritat que treballaven a les fàbriques en molt males condicions, però no estaven a l'esfera pública com estem ara. Aleshores, ara seria qüestió d'organitzar la societat en igualtat de condicions perquè tots i totes poguéssim treballar, poguéssim realitzar-nos professionalment i corresponsabilitzar-nos de la vida, de la creació de vida, de cuidar la vida, que vol dir tenir cura dels fills, tenir cura dels dependents, tenir cura dels vells, tenir cura de la gent gran, etc, etc, etc. I tenir vida, perquè estar vivint només pel treball no és vida.
Anna Mercader, exdirectora de l'Observatori Dona, Economia i Empresa. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
5 cèntims. Continguts en xarxa. 5 cèntims, amb Montse Hidalgo.
Només el 12% de...
El més calent a l'Aigüera.
Quasi se'ns escapa una altra vegada tornar a escoltar la Montse Hidalgo, però bé, ja ho hem fet i ja hem entès totes les explicacions que ens ha fet la exdirectora de l'Observatori de la Dona, Anna Mercader. I abans d'anar amb gent amb valors, anem amb una dona amb també molt de valors, com va ser, o com és, no podria dir va ser perquè encara ens fa gaudir encara, tot i que em penso que crec que la seva discografia, de fet ara ho comprovaré, penso que ja s'ha parat, no ho sé, recordem més per als èxits que ha tingut. Avui en parlàvem amb Rafaela Carrà fa 76 anys. Anem a escoltar música d'ella, d'aquestes cançons que els hem ballat, els hem cantat tots, amb un popurri de, bueno, de rumor i de fiesta, de totes en general. Rafaela, Popurri enregistrat en directe de Rafaela Carra. Amb aquestes cançons que han cantat, que hem ballat, que ens els sabem. I com deia abans, la seva carrera discogràfica semblava que s'havia estancat un xic, però veig que l'últim que té enregistrat és de l'any passat, del Nadal, que va fer un treball discogràfic. Ja saben que tots els cantants, de fet ja ho expliquem sempre aquí amb en Jordi Piqué a la Bassadera Musical, treuen cançons de Nadal, doncs l'últim treball que té és el 2008, Cançons de Nadal, amb el White Christmas, la Mari Morena, el Jingle Bells, el Feliz Navidad i bé, altres cançons de Nadal relacionades amb aquesta data tan emblemàtica del calendari, com és el Nadal. Molt bé. Anem així. Fent a 5 cèntims, més ben dit, no 5 cèntims, sinó anem a fer gent amb valor. Els cèntims ja els hem fet, ara anem amb gent amb valors. I diu així, l'anunciat. La Fundació Jesús Serra, conjuntament amb l'Associació del Concurs Internacional de Música Maria Canals, porten a terme des de l'any 2015 el programa Em Toca, l'objectiu del qual és promoure la pràctica musical entre els nens i les nenes que es troben en situació de, això ho haig de dir-ho a poc a poc, vulnerabilitat social. Ignacio Gallardo Bravo és el director de la Fundació Jesús Serra i que ens parla d'aquest projecte. Em Toca, tot això, amb Sandra Balaguer.
Benvinguts en xarxa.
Valors a l'alça.
La pràctica de tocar el piano generalment s'ha associat a persones amb cert poder adquisitiu, però no necessàriament ha de ser així. La Fundació Jesús Serra, conjuntament amb l'Associació del Concurs Internacional de Música Maria Canals, porten a terme des de l'any 2015 el programa Me Toca, l'objectiu del qual és promoure la pràctica musical entre els nens i nenes que es troben en situació de vulnerabilitat social. Un projecte que, a més, treu la música al carrer. Avui en volem parlar i per explicar-vos en tots els detalls hem convidat al programa Ignacio Gallardo Bravo, director de la Fundació Jesús Serra. Benvingut, Ignacio, com estàs?
Molt bé, bona tarda i moltes gràcies.
A tu per estar amb nosaltres. Escolta, nova edició, una nova edició que comença, com sempre, d'aquest projecte, quan poseu un piano de cua al carrer a disposició d'aquests nens i nenes que tenen entre 6 i 7 anys, si no m'equivoco. Què passa a partir d'aquest moment? Quina és la seva reacció?
Així és. Com bé comentes, bueno, aquest projecte neix del 2015 arrel d'una altra acció que ja duiem a terme també en col·laboració amb l'Associació Curs Internacional Maria Canals, que era que alguna gent potser l'haurà vist pels carrers, per exemple, de Barcelona, que era instal·lar pianos de cua, gran cua o tres quarts de cua, a la ciutat de Barcelona, a disposició de tothom. No? Però bueno, sempre estaven una mica situats en un eix més cèntric de la ciutat o més comercial. I era per tots els públics, però bàsicament s'hi adreçava gent una mica més d'una edat mitjana o més gran. No? Llavors vam pensar que no podríem deixar de banda al final el futur, no? a la formació i sobretot, com bé comentaves, no? a nanos que resideixen en barris amb risc de vulnerabilitat social. Aleshores va sorgir això, el projecte Em Toca o Me Toca, que ve a unir això, no? Em Toca de tocar, de l'acte, de l'acció de tocar el piano i d'Em Toca de ja ara és la meva hora, no? Ara jo puc tocar el piano. Llavors és això, a inici de curs, des del 2015 duem aquesta acció a Barcelona, després ja ha anat creixent i també hem anat a Madrid i a Sevilla. A l'inici del curs, als voltants del setembre, posem un piano a una plaça cèntrica, en aquest cas, en un centre cívic, en aquest cas dels barris de Sant Martí o de Ciutat Meridiana, de la Verneda i de Ciutat Meridiana, i llavors, en coordinació també amb les escoles públiques del barri, ja concertem que vagin passant durant aquella setmana per aquest piano que es situa, i els nanos van tocant. Realment et quedes sobtat, perquè en la gran majoria de casos mai han tocat un piano, però la il·lusió i l'actitud, i en alguns casos fins i tot el talent innat que el disfruta aquests nanos és impressionant. A l'inici d'aquesta acció, a l'inici de curs, diguéssim, sense cap tipus de formació, i òbviament, a de curs, quan ja tenen les audicions finals de curs, que en aquest cas hem tingut lloc aquest dilluns i aquest dimarts passat a la ciutat de Barcelona, doncs realment tota l'evolució que tenen i el transformador que pot arribar.
I escolta'm una cosa, a partir d'aquest primer contacte, com poseu en marxa les beques amb Toca?
Pues, mira, com et comentava, és això. Primer tenim una reunió amb totes les, amb el districte i amb les escoles del districte, que es coordina que, per això, tots els nens de primer de primària, en aquest cas, vagin passant per aquest pleno durant tota una setmana. Al final, en coordinació amb ells i sobretot amb els pares també dels nanos, al final el gran valor a l'alça, en aquest cas, de l'acció és l'equilibri del triangle formadors, nanos i la implicació també dels pares. Al final això es decideix que un nano per línia, per cada classe, diguéssim, de les escoles que venen a tocar aquest piano, sigui becat i tingui, i aleshores tindrà formació durant 2 anys, durant tot el primer i segon de bàsica, diguéssim, tenen una classe per setmana. Mm-hmm. En el cas de Sant Martí, durant tot l'any les classes tenen lloc al Centre Cívic de Sant Martí, en el cas de la Verneda, i a Ciutat Meridiana a l'Escola Comtal. Llavors els diferents nanos, un nano per línia que hagi passat, que acostumen a ser uns 15-20 per barri a l'any, tenen aquesta formació durant tot un any.
Que en total, aquest curs 2018-2019 han estat 104 estudiants en la globalitat del projecte?
Exacte, és així. En el seu inici, 2015, van ser 18 nanos als becats, i aquest últim curs van estar 119, que al final, per diferents circumstàncies, allò que dèiem, no? L'equilibri entre tots els actors implicats, al final han fet que 5 nanos no hagin pogut fer l'audició final aquesta setmana, però sí, 104 nois becats, entre Ciutat Meridiana, entre la Verneda, entre el barri d'Ossera de Madrid i el barri de la Macarena a Sevilla.
Què tenen en comú aquests barris de Madrid, de Barcelona, de Sevilla?
Bàsicament això, no? Com tu bé comentaves a l'inici, a la introducció, el piano sempre s'ha tingut com una... generalment es té com un instrument relativament elitista, o sobretot que no s'apropa a tots els públics. És diferent una guitarra, una flauta, que al final sí que surt al carrer i tu la veus al carrer, no? El piano difícilment surt al carrer i s'apropa a tothom, i sobretot pianos d'aquest estil, no? Pianos de cua. Llavors, en aquests barris tenen en comú bàsicament això, no? que són barris amb cert risc de vulnerabilitat social i amb certa mancança a vegades d'oportunitats, i sobretot aquesta acció el que vol és equilibrar aquestes oportunitats, al final donar oportunitats a tothom, que tothom pugui tenir una formació musical, i en concret mitjançant la pràctica del piano, que nosaltres, en el nostre cas, la Fundació Jesús Serra, ja bàsicament per mantenir el llegat de Jesús Serra, que era un gran empresari i mecenes català i fundador del grup català Occident, ell tenia una gran passió i devoció pels pianos, i va ser autodidacta per circumstàncies de la seva vida i de les circumstàncies familiars i econòmiques, no? Llavors, sempre ha volgut, o volia, quan era en vida, i això és el que pretén la Fundació, donar oportunitats de formació a tothom, que no la formació, en aquest cas, en la pràctica del piano, sigui exclusiva de certes butxaques, per així dir.
Aquí ens agrada molt parlar de valors, suposo que ja t'ho han comentat, així sí. Que no podíem estar-nos a preguntar de quins valors pot aportar a un nen o una nena estudiar, aprendre a tocar el piano i la música en general.
Realment és això, si es té l'oportunitat, diguéssim, d'anar els primers dies, els dies que es posa el piano a disposició de tothom, i es té l'oportunitat al cap de tot un curs acadèmic d'anar a l'audició final, doncs és el transformadora que ha estat aquesta formació. Però no només musical en l'estricto senso, diguéssim, d'aprendre a interpretar una partitura, sinó en sensibilitat, al final, en la coordinació i comunicació de tot el grup, la coordinació i comunicació de tots els pares implicats. I realment és això, no? Per mi, sobretot, el valor extra, el valor a l'alça, és la sensibilitat i el sentit de comunitat, en aquest cas, donat com es donen les classes i gràcies al impagable treball dels educadors que tenen durant tot l'any, però això, no? Com la música pot arribar a ser transformadora en uns nanos tan petits que potser tenen una visió una mica, i sent un instrument individual, una visió una mica més individual de la societat, i mitjançant aquestes classes es aconsegueix una sensibilitat grupal que realment és molt maco.
Després d'aquests 2 anys, dic que dura la beca.
Sí, exacte, dura primer, sí, els cursos de primer i segon de...
Feu algun tipus de seguiment a aquells que heu notat que tenien un talent encara més enllà?
Mira, encara no ens hem trobat amb el cas de poder-ho dur a terme. Sí que fem un seguiment i posem en contacte, a partir del segon curs, aquells nanos que això, que com comentaves, hagin mostrat més talent, per així dir-ho, més aptituds, més enllà de l'actitud, contactes amb escoles públiques de música. Ara sí que ens hem trobat, en aquest cas, en aquesta edició, un nano d'origen xinès a Ossera, en aquest cas en el projecte de Madrid, que realment té un talent innat, el té innat. I sí que estem intentant és això, potenciar-ho més, no deixar-ho, un cop els hem donat la formació, no deixar-lo, per així dir-ho, entre cometes, tirat, quan realment té possibilitats, més enllà dels coneixements que hagi pogut tenir, té possibilitats reals de disfrutar i gaudir i arribar a ser quelcom en el món del piano. No? Mm-hmm.
Acabo demanant-te, o parlava una mica al principi, però per aquesta contribució de part de l'Associació Concurs Internacional de Música Maria Canals en aquest projecte en concret.
No, doncs ho és tot. Al final, l'Associació Concurs Internacional Maria Canals, l'organitzadora del Concurs Internacional Maria Canals, que és el degà de concursos musicals a l'estat espanyol, és un concurs de piano per joves valors internacional. Venen aquí durant sempre des del final de març, principis d'abril, no sé si aquest any han estat 100 i escaig nanos entre 17 i 28 anys joves que s'estan formant en la... Bueno, que no, de fet ja són pràcticament uns cracs de la música, però que necessiten aquest recolzament final, perquè al final dedicar-se a la música té uns costos i,